Reyes.
Sí.
Llegaron ya los Reyes, el Andrés, Melchor Gaspar y el Negro Baltasar, a Rope y Miel.
El Negro Baltasar, que quede claro. No hay ningún... No.
Wow.
Bueno, es una cumbia sí, tradicional que parla de Reis Max y he dubtat, si posar-la per a aquest detall, però dic, escolta, és negre el Baltasar, no passa res. Bueno, escolteu, moment molt maco quan t'aixeques dissabte al matí, no?
Sí.
I trobes tot tan ben endreçadet i tal, no? Succeeix així en les vostres
sí,
llars?
Sí, 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 és sí, així, és així, és així.
No cal ser ambiciós, però sempre són maques les sorpreses. Hi ha coses que t'has demanat.
Fem tres quarts d'hora fent cua, per cert, per comprar el tortell de Reis.
Això dissabte?
Dissabte.
Però primer t'aixeques i els regals i tota la
no,
pesca.
No, perquè jo anava, feia canvi de casa.
Tu a casa no tenies res.
No.
Et vas aixecar i era...
Clar.
Però habitualment, en moltes llars, en la immensa majoria, t'aixeques i tens els regals tots endreçadets allà i vas obrint cadascú els seus rituals, etc etc. Tu ja saps que hi ha coses que t'has demanat i que segurament, doncs allò, per no complicar-se la vida, res t'ho donen, però després hi ha coses sempre... que sorprenen, no?
Sí.
Sempre hi ha alguna sorpresa que no t'esperes.
Mira un jersei nou.
Algú que acabi la...
Molt xulo, per
està guai.
Sí, queda molt bé.
Està guai, et queda bé.
M'agrada, m'agrada.
Per tant, la pregunta que farem avui, què us han portat els Reis que no havíeu demanat?
Ara. Ah, molt bé, m'agrada molt.
Que no havíeu demanat, és a dir, la sorpresa, la cosa que dius, i això no m'ho esperava,
és
i,
xulo,
algú,
això, eh?
I algú ha pensat en mi i ha demanat als Reis just aquesta cosa
sí,
perquè
sí,
em
sí,
coneix.
Sí.
Per tant, aquesta és la pregunta. Què us han portat els Reis que no havíeu demanat? Si voleu compartir, ja sé que són coses molt íntimes, però jo, com no havia demanat res, tot el que m'han portat era així, i estic content, estic content.
Podem dir o...
Sí,
clar que pots.
Sí. Voleu dir el telèfon.
Hi ha hagut un silenci aquí.
M'han portat un massatge.
Epa!
Boníssim,
això, eh?
No l'havies demanat, eh?
No l'havia demanat, però suposo que com que són màgics, em veu a l'estressada que estic.
Experiència.
Absoluta. No cal ser molt màgic.
No, per veure.
Ara.
Però...
Només cal fer compte. Quantes hores de directe feu i ja està.
Ara.
Bueno, una cosa... Res. Doncs això, un massatge relaxant que gaudiré el dijous. Mira, un dia
a la setmana... Ja ho tens
agendat,
eh? Sí, ses majestats m'han agendat el dia i tot.
Està molt bé.
Dos quarts de sis de la tarda ja no donaré més regals. Ai,
igual era a les 10 del matí, venien aquí a fer-te el
ja ho deixo això.
També seria un bon regal això.
Sí.
Qui en directe?
No, jo un cap de setmana a Varsovia.
A Varsovia?
Escolta'm.
Quan?
Què vol dir
aquest
això?
Cap de setmana.
Aquest que ve?
Sí.
Com que no neva.
No neve.
No?
Val. Fa molt fred, això sí.
Déu-n'hi-do. Molt bé.
Està molt bé.
Tu vols compartir alguna cosa, Trias?
El jersei.
Ah, el jersei.
És xulíssim, eh?
A mi m'encanta. Ja me'l deixaràs.
Vinga. Però a Varsovia no, eh?
No, que a Varsovia hauré d'anar amb tèrmica.
Fantàstic. Ara. Doncs ja sabeu, els regals no demanats i igualment enduts pels Reis Mags. Volem conèixer els vostres missatges de veu o missatges per escrit al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Aquesta és la pregunta que bravo d'avui. Què us han portat els Reis que no havíeu demanat?
Vols jugar?
Sí, sempre.
Sempre, eh?
Sempre.
Per la gent que vulgui tenir tres paperets a dins del bombo amb el seu nom...
Sí, ens ha d'enviar. Sí. Què ens ha d'enviar?
Què ens ha d'enviar? Ens ha d'enviar aquest regal inesperat de Reis,
sí,
però cantat com el canten...
Els nens de
Sant Ildefonso al sorteo del niño.
Per exemple, un jersei.
Per exemple.
Un fin de setmana en Varsovia.
Per exemple.
Un massatge a quatre manos.
Sí. Sí,
són piedras calientes.
Bueno.
I con chocolate.
Bueno,
prou!
Quedaremos aquí en directo, en la ràdio.
Qui ens ho faci cantat, això... tindrà més possibilitats de
passar
aquesta cistella.
I sortirà en directe a Radio Estel, que és una...
I sortirà en directe a Radio Estel.
A la part final del programa.
Clar,
canteu.
D'aquí a Eufòria i on
alegria,
pas.
Alegria.
I si no, pregunteu-li al Magiró. 4 minuts que ha passat de les 10 del matí. Publicitat i tornem amb la tertúlia. Va.
Muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia. El primer cafè amb el politòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalitzacions, Xavier Torrents. Àngel Miret, advocat i exsecretari general d'Immigració de la Generalitat de Catalunya. Santi Sánchez, periodista i politòleg.
Set minuts que passen de les 10 del matí. Àngel Miret, que hi ha algun bol i es anaven passant el gel hidroalcohòlic. De seguida en parlem de tot això. Àngel, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia i bona hora.
Xavier, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon any.
Santi, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon any.
Mira, ara ho dèieu, bon dia i bon any. Què, com anen les festes?
Bé, bé, home, sempre... aquestes festes tenen una dualitat. D'una banda, els records d'infantesa, que sempre són bonics, sobretot... Aquí a Catalunya jo crec que sobretot és molt important el Dia de Reis, a part dels clàssics
de Nadal.
Estic molt
d'acord, això.
El Dia de Reis, tots
tenim...
La nit
i el Dia de Reis.
Sí, tots tenim un record, tant de quan érem petits com d'ara, que som pares i, en el meu cas, avis, i recordem aquella canalla que ja es llevaven a les 5 o 6 del matí, neguitosos, amb el pijama, corrent amunt i avall de casa...
Vas anar a la cavalcada o no?
Vaig anar a la cavalcada amb un net meu i vaig tenir que marxar al cap de 5 minuts.
Xop, perquè
li va fer por.
Ah.
Li va fer por. Té 2 anys i poc. I es veu que l'espectacle no acabava d'estar...
Fan uns espectacles a Barcelona que...
Li va fer angúnia massa. I vam tenir que tornar. O sigui que em va durar 5 minuts a la passejada.
M'encanta això. Per cert, moltes no. No vull ser dolent, moltes no. Però algunes poblacions de Catalunya, molt emprenyades la gent, perquè es van suspendre algunes de les cavalcades, tot i que feia setmanes que sabia que plouria. Xavier, què tal els Nadals?
Hola, bueno, això bon any.
Perdó, que els Nadals sempre em diuen que no es pot dir en plural. El Nadal.
Bueno, els Nadals de la vida, ja està. Exacte. Ho hem arreglat. Doncs bé, a veure, per exemple, a nosaltres com a professors universitaris, tot just avui es reprèn tot. Per exemple, en els graus comencen els exàmens i no tenen classes, els màsters tenen classes, i per tant, un pensa, què deuen estar fent els teus estudiants que combinen vacances escolars amb festes de Nadal, començant doncs, per Nadal, Sant Esteve, amb els canelons, i després acabant a la nit de Reis i tot plegat, i pel tió pel mig, què faran? I un té l'esperança sempre que regalin llibres, que llegeixin llibres, però bueno, crec que aquesta esperança la mantinc ara aquí, verbalitzant-la en veu alta a Ràdio Estel, però sovint no és així, però bé... Pensem que l'any nou, que ara parlàvem amb l'Àngel doncs de si tenim determinats hàbits i tal, i coincidim que els dos ens costa molt fins al punt de no fer-ho, de no anar al gimnàs, però en canvi tots dos caminem molt. Doncs bé, es tracta de començar l'any caminant amb uns hàbits nous, que el Santi sí que s'ha atrevit a anar al gimnàs
i
vol mantenir l'hàbit. Vol mantenir l'hàbit
en el gimnàs. No, és tant, exemplar.
Hi ha persones... Això,
que dura,
Com el Santi, que sí farà aquest hàbit, altres, com l'Àngel i jo, que doncs, agafarem altres hàbits i altres tradicions.
Escolta'm, sí. Sandy, com ha anat tot plegat, pues a part d'apuntar-te al gimnàs?
Pues bé, he menjat molt. Bueno, crec que apuntar-me al gimnàs és una conseqüència de com han anat aquestes festes, bàsicament. Però s'ha menjat molt i amb família, superbé, i la veritat que molt... Bueno, jo soc molt familiar i la veritat que tot el que és reunir-nos i menjar, pues, m'agrada molt, la veritat.
Va, per cert, ara sí, si comencem a comentar l'actualitat general, venim d'un Nadal en el que hem fet un Nadal en plena normalitat, postpandèmica, allò que se'n deia, i per tant ens hem reunit en família, hem estat en espais tancats on hi havia gent, hem estat en grans aglomeracions fora, ara parlàvem de la cavalcada de Reis de Barcelona, i mentrestant els virus respiratoris que ja tornen a ser cap aquí, la Covid que va pujant, la grip que va pujant, entre alguns altres virus respiratoris. Avui el Ministeri de Sanitat s'ha reunit, o s'està reunint, vaja, aquesta hora, amb les comunitats autònomes per unificar criteris davant l'augment de contagis de malalties respiratòries, com les que dèiem, la Covid i la grip. El fet és que el ple extraordinari del Consell Interterritorial del Sistema de Salut arriba tan bon punt s'han acabat les festes de Nadal, a l'espera que arribi el pic de contagis entre aquesta setmana i la vinent. Per tant, tots aquests contagis que estem dient a dia avui no acaben de ser els reals. Això ja passava, si us en recordeu, en època de Covid, quan ens havíem d'esperar algunes setmanes a fer un recompte amb xifres que eren molt més de veritat, diguem-ho així. A tot plegat, fa una setmana escoltàvem Carmen Cabezas, que deia que estaria d'acord amb tornar a implementar en aquest tipus de casos aquella autobaixa mèdica. Aquella que podíem fer per internet, no calia visitar el metge, demanàvem la baixa per aquest tipus de casos. Doncs bé, això ja està sobre la taula i sembla ser que el Ministeri de Sanitat, en aquesta reunió interterritorial, ho està estudiant tot plegat. No sé com ho veieu.
Bé, doncs, escolta una cosa. Hi ha una... A veure, la població ha de ser també responsable... Jo, com quasi bé tothom, per sort jo no he agafat cap d'aquests virus, però la meva família, tothom ha estat malalt, tothom. Els meus fills, tots, un darrere l'altre, les joves, els meus germans, tothom ha estat malalt. O encara està malalt. Però hi ha una qüestió que a mi no em deixa de sorprendre, que és... Hi ha un percentatge de població vacunada molt baixa. Uh-huh. I jo encara tinc gent de la meva edat que... No m'he vacunat perquè vés a saber tu.
Perdona, Àngel, estem parlant de la quarta... O de tota la tanda?
Mira, no ho sé. Jo aquest any m'he vacunat de la grip i de la Covid.
Val.
Perquè ens van dir que ens podíem vacunar i cap allà que vaig anar jo a l'ambulatori i ens varen vacunar la meva senyora i jo. I aleshores em sorprèn de veure amics i coneguts i gent de la meva edat o més joves que tenen aquesta opció de vacunació perquè treballen en uns espais on hi ha aglomeració de persones, espais de salut, educatius, etc, i no es vacunen. Esclar, aquest dia donava la xifra. Dels que suggeria que es vacunessin, només ho han fet el 50%. Per tant, home, siguem tots plegats una mica responsables, perquè molta gent d'aquesta que no té la responsabilitat de vacunar-se pensa només en ell mateix, i la vacuna no serveix només per tu, també serveix per tu, però també serveix perquè tu no traspassis aquests virus a persones que potser tenen problemes més importants de salut i que a partir d'aquí poden tenir conseqüències greus. Encara aquest estiu va morir un bon amic meu, de 68 anys, tenia, és veritat, unes malalties de base relativament importants, però al final seu ha estat la Covid. És a dir, compte, que això no és una broma, és que la gent encara es pensa, no, la Covid és com un refredat. No, senyors. Aquest cunyat encara es va morir ara fa 4 o 5 mesos de la Covid. Per tant, escolteu, responsabilitat de tots plegats, mascaretes, vacunació...
Deixa'm-ho dir, perquè ho deia a l'inici del programa, això, tots parlàvem, quan s'estava acabant la pandèmia, tots dèiem, quan algú s'atrevia a dir la mascareta ha vingut per quedar-se, pocs s'ho creien. I ara vas a llocs on hi ha aglomeracions, al metro de Barcelona mateix, i veus gent amb mascareta. I no només això, sinó que intueixes que qui està amb mascareta és que té algun virus d'aquests...
Esclar.
I per tant, no només ha quedat la consciència de mascareta, sinó la consciència de me la poso perquè sóc jo qui no vull contagiar la resta.
Efectivament, és a dir, hi ha gent gran, hi ha gent gran que tenen aquestes malalties de base, però també hi ha gent responsable que, malgrat que no tinguin, diguem-ne, cap situació singular de risc, però que poden evitar d'aquesta manera traslladar-la a una persona que sí la tingui, aquesta situació.
Santi, completament d'acord, no? O sigui, jo crec que la prevenció és essencial en aquests casos i jo crec que la gent d'una determinada edat hauria de vacunar-se, evidentment. La franja que ja han dit que hauria de vacunar-se, doncs, la gent hauria de fer-ho. I si és veritat que el tema de les mascaretes em porta uns records que a mi em costava creure que el 2024 al gener estaríem parlant d'això, no? Mm-hmm. Però bueno, sí que és veritat que es veu més gent pel carrer. A mi encara em sobta veure gent pel carrer amb mascareta, però bueno, estem una miqueta en aquesta situació. No sé quina serà la incidència, però tot fa pensar que si el pic s'arribarà, com diuen els experts, d'aquí una setmana o dues, la lògica ens diria que això hauria d'anar a la baixa. Però totes les mesures bones són, és a dir, dins de certa mesura. Havia llegit aquest matí que també es volia implementar l'obligatorietat de la mascareta en farmàcies. Uh-huh. Bueno, aquests espais on la gent... on és més probable que hi hagi gent que estigui malalta, diguem, com són centres de salut i farmàcies...
Avui entra en vigor, en centres de salut, tant a Catalunya com al País Valencià, i aquesta reunió interterritorial que també s'està estudiant tot plegat.
Jo crec que haurien de posar sobre la taula si no hauria de ser obligatori permanentment, en el cas dels centres de salut, perquè és no allò que deien fa uns
anys. No?
Sí, sí, perquè no. Sempre, si vas a l'ambulatori és on faràs el... És probable.
Xavi.
Bé, mira, a part de la gent que pugui tenir virus o no, per exemple, jo soc de les persones que ara sí està vacunada, i a més, bueno, això que deia l'Àngel, doncs, de persones que estem amb altra gent i que, per tant, en aquest cas, en el món de la docència, i estem amb els estudiants, però jo, per exemple, sí que he adoptat, ja com si fos un hàbit, amb això, diguem-ne, és com... sí que hem agafat aquest hàbit de... si vaig al tramvia, o al tren, o al metro, o a l'autobús... Ara, diguem-ne, no ho feia fa dos mesos, eh? Però ara, diguem-ne, que ja ve aquesta onada doncs, de grips i de Covids i aquest fred gèlid de neu, diguem-ne, que a Barcelona no ha nevat i probablement no nevarà, però és aquest fred de neu que tenim, ara sí, amb aquests llocs, com el tramvia, el metro, l'autobús o el tren, sí que em poso la mascareta, perquè és una forma de no agafar la grip, tot i que estigui vacunat de la grip, perquè no l'agafes, perquè tens la vacuna, però sí que m'hi he dit, si l'agafes, però no t'agafa amb aquella fortalesa, diguem-ne, que tindries la grip si l'acabessis agafant. Doncs, bueno, doncs, com a mesura preventiva, jo sí que ho recomanaria amb aquests jocs tancats, per entendre'ns, aquella multitud de persones, sí. Ara, on no em posaré la mascareta, per exemple, és a les classes, perquè recordo les primeres setmanes de fer classe amb mascareta i era horrible fer classe així. Encara més horrible, de totes maneres, era fer-ho a través d'un ordinador o d'un portàtil, eh? Uh-huh. Però bé, diguem-ne que aquestes mesures sí que van bé i, de fet, és aquella imatge que abans que arribés la Covid teníem, a vegades, quan veiem a la televisió la societat japonesa i veiem japonesos que portaven mascareta,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I diem, ai, aquests japonesos, que estranys que són, que són. Sí. I al final, bueno, això, després de la Covid, ho hem normalitzat arreu del món.
Uh-huh. Tot plegat mentre el CatSalut nega que hi hagi un col·lapse als centres sanitaris per l'alta transmissió de virus respiratoris. Ho deia l'altre dia el director de l'àrea assistencial del CatSalut, Ignasi Carrasco, en una entrevista a RAC1.
El nombre de persones grans, no?, amb la grip que requereixen hospitalització, doncs, ha augmentat i, per tant, doncs, els llits dels hospitals estan força plens. I això és la situació. És una situació de... tensió, no?, de saturació en determinats moments, però de col·lapse no, perquè col·lapse vol dir que no es pot atendre la ciutadania, i això no està passant.
Saturació, però no col·lapse. En tot cas, admès que hi ha més demores a l'hora de poder atendre els pacients i obligar-los, per exemple, a llits d'hospitalització. Conec algun cas, per exemple, que l'Hospital Clínic de Barcelona s'esperava 5 hores a urgències per ser atès. I estem parlant del Clínic, eh?
No, Joan, jo estic totalment desacord amb el que diu aquest senyor. No tinc el gust de conèixer-li, segurament deu ser molt més competent i segurament deu tenir raons que a mi se m'escapen, però dir que col·lapsa vol dir que no pot atendre, no és veritat. En un sistema sanitari públic s'ha d'atendre sempre. Jo crec que
col·lapsa
sí que
col·lapsa. Col·lapsa anem molt tard.
Efectivament, és a dir,
col·lapsa... I això ja està passant.
Exacte, o sigui, no, què vol dir no es pot atendre? És que el sistema de salut té l'obligació d'atendre. Ara, que hi hagi persones que s'estan 4, 5, 6, 10 hores esperant, això vol dir col·lapsa. Perdoni aquest senyor, perquè segurament, ja dic, deu saber-ne molt més que jo. Jo crec que això no es pot tolerar. És a dir, ja està bé, nosaltres estem en una societat en la qual el sistema fiscal ja és a la mitjana europea, I, per tant, a les dues potes dels estats de benestar, que són el sistema educatiu, o tres, el sistema educatiu, el sistema social, el sistema de salut, no es pot consentir que amb una cosa que és previsible, perquè una cosa és la Covid. Quan va haver-hi la Covid, era difícil preveure aquesta malaltia terrible que es van dur milers de persones. Però en aquest moment, pensar que l'hivern, si fa una baixada de temperatura significativa com la que hi ha hagut, hi hagi moltíssimes persones amb virus respiratoris, és previsible. Per tant, és inexplicable. I no podem, com a ciutadans, ser benevolents i dir, bé, no, fan el que poden, no, d'acord, si no és culpa dels professionals ni d'aquest senyor, sens dubte. Pot haver una planificació millor. Volem ser un país modern, volem ser un país responsable. Ja està bé Catalunya, com anem? És a dir, sistemes educatius els pitjors que tenim, i ara el sistema de salut amb una coseta que ve, bueno, són refredats i són grips i són Covids, sortosament, la major part d'elles lleugeres, i que no pot ser que t'estiguis 6 hores esperant en un centre de salut. És intolerable, i per tant no podem fer la gara-gara amb aquests temes.
Per cert, els infermers i infermeres de Catalunya en peu de guerra, anava a dir, en peu de vaga indefinida, que segueixen amb tota aquesta situació per reclamar, per cert, unes millores laborals que no se'ls hi dona, entre d'altres. L'altre dia llegia que una d'aquestes millores laborals és que se'ls considera encara com una dos dins del cos de funcionaris quan se'ls demana que ja puguin començar a receptar.
Sí, jo sí, si em permeteu, perquè té relació amb el que ara deia l'Àngel i amb el que ara introduïdes dels infermers. A veure, el sistema sanitari català, no d'ara, sinó de fa dècades, és dels millors del món. Però té tres, diguem-ne, errors en el sistema, per entendre'ns. O sigui, no nego la major, que és dels millors sistemes sanitaris del món, i bé, jo puc dir-ho i ho diré públicament, a mi em van operar en 23 hores una qüestió que podia estar mortal. Per tant, és dels millors sanitaris del món, i ho posaré i ho diré per bandera, i a més amb carn pròpia. Però té tres grans errors de sistema. El primer és que hi ha unes determinades especialitats que no estan cobertes en la sanitat universal i que potser, justament perquè tenim una càrrega fiscal ja en la mitjana europea, les hauríem de tenir, i que tenen almenys, no països ja com Suècia o Finlàndia, sinó també ja els tenen Alemanya o França, diguem-ne, que són, diguem-ne, una situació més entremitja en els estats de benestar, que és el tema de la ginecologia, el tema de l'oftalmologia, la d'odontologia i alguna altra especialitat, com sobretot, i ho hem dit justament després de la Covid, el tema de psiquiatria, psicologia. Aquestes són grans mancances en el sistema sanitari català. Aquest és un dels errors del sistema. Segon error del sistema, que els centres d'atenció primària no fan tot el que haurien de fer, i això es trasllada o es transfereix als hospitals. Per exemple, part d'aquestes grips haurien d'estar en els centres d'atenció primària, l'atenció, no en els hospitals. Hospitals és perquè aquesta nit ha hagut un accident de tràfic que ningú s'esperava i han d'atendre a una persona que pot morir per l'accident de tràfic. Per això ha d'estar un hospital en l'àmbit de les urgències i altres, doncs, una aturada cardíaca i altres qüestions semblants. Per tant, un segon error del sistema sanitari català, que insisteixo, és dels millors del món, és la qüestió de que els centres d'atenció primària haurien d'abarcar més i els hospitals menys del que ara abarquen en determinades qüestions, sobretot les que es refereixen a urgències. I la tercera té a veure justament amb les infermeres i els infermers. Sovint es diu una cosa que és un mite fals. Es diu que ens falten metges. Bé, ens falten metges amb aquelles especialitats que acabo de dir, ginecologia, psiquiatria, odontologia o oftalmologia. Però nosaltres estem per sobre de la mitjana de la OCDE i de la Unió Europea en metges, que és una dada que poc es coneix. És a dir, tenim més metges aquí que a Suècia, com a mitjana. Més. En canvi, on ens falla el sistema? Tenim menys infermers i infermeres. On ens falla és infermers i infermeres. I per què hi ha aquest decalaix entre metges i infermers? Perquè a casa nostra, i té a veure amb això de les receptes, a casa nostra els infermers i infermeres no fan coses que en altres països fan els infermers i infermeres. Per exemple, receptar. És a dir, hi ha molts, a Alemanya, a Suècia, a Gran Bretanya, a Països Baixos, els infermers i infermeres fan, exerceixen coses que aquí només fan els metges. Només els metges. I això és un error. Un error que era comprensible en el passat, sí, quan les infermeries era una diplomatura en comptes d'una llicenciatura del passat. Però avui en dia, que infermeria és un grau universitari en el mateix nivell que medicina, no s'entén que això estigui passant. Per tant, aquest pas de que comencin a receptar de moment coses tan petitones com, doncs, no sé, un gelocatil, hauria d'haver dit paracetamol, ja sé que he dit una marca. Bé, doncs, receptar això, doncs, quin problema hi ha si això ho fa una infermera sueca, una infermera alemanya o una infermera neerlandesa. I aquests són els tres errors del sistema.
Una cosa, català. Xavier, estan bàsicament d'acord amb tu, però amb un matís. El sistema de salut jo crec que és molt bo quan has entrat en els protocols i en el sistema. És a dir, en el cas que tu explicitaves d'una operació, si tu has entrat en un hospital, en el Clínic o Sant Pau, on sigui, estàs atès pel millor sistema de salut del món, quasi bé diria, ja no dels millors, sinó excepcional. Jo, per sort, no he tingut aquesta experiència teva, però l'he tingut amb els meus pares i estic contentíssim. Ara bé, en el sistema d'especialitats, fins que entres en el circuit, i també tinc persones conegudes, tens gravíssims problemes per incorporar-t'hi. No solament aquestes especialitats que tu esmentes, que és òbviament que aquí hi ha un dèficit, sinó que amb qualsevol especialitat costa molt entrar en el protocol. Costa molt, vull dir, mesos fins que aconsegueixes entrar en el sistema de seguiment, per exemple, de malalties cròniques. Aquí em quedo.
O cròniques, o cròniques o mentals.
No, que ho has comentat, el dels mentals és gravíssim.
Sí.
Però això té a veure, només un matís, té a veure, justament, és complementari el que estava dient, perquè si els centres d'atenció primària, els metges i metgesses d'aquests centres, fessin la feina que han de fer i deixessin fora tota l'altra feina, seria, diguem-ne, possiblement més detector aquest sistema.
Anem al sentit, va. Sí, durant tota la pandèmia, sobretot a la part final, va haver-hi un debat públic, i a nivell de partit i a nivell de societat civil molt interessant, sobre com s'havia de reforçar o millorar el sistema de salut, i es van arribar a uns certs compromisos que pràcticament tothom va arribar a assolir. Jo el que em pregunto és com pot ser que un temps després de la pandèmia tornem a estar parlant d'una situació de, bueno, de gairebé col·lapse, en el sentit que no et poden estar atenent. On ha quedat tota... Jo em pregunto si allò devien ser paraules que van quedar a l'aire, no hi ha hagut una execució pressupostària com a tal, és el que em pregunto, i aquí és una qüestió que crec que és rellevant posar sobre la taula. I també una mica el tema de les infermeres, que doncs, m'ho he apuntat a la llibreta quan estaves comentant tu al principi, però s'ha avançat tots una mica. També hi ha un tema de drets laborals, un tema de condicions laborals sobre la taula, que també és rellevant.
No, és que després marxen, i ningú sap per què.
Evidentment, o sigui, i el reconeixement de la categoria és un tema... No, que el que comentaven els meus companys abans, o sigui, és un grau universitari. I a més, a un infermer contínuament se l'està exigint una formació. Contínuament se l'està exigint que vagi actualitzant els seus coneixements per posar-los en pràctica i dur-los a terme en el seu dia a dia. Com pot ser que hi hagi, que s'estigui negant una pròpia categoria salarial? Quan estem parlant del sistema de salut i de la qualitat del sistema de salut, també estem parlant d'això. Estem parlant de com de reconegut i de com de ben pagat està un professional sanitari. I en el cas d'aquí a Catalunya, el tema dels infermers i les infermeres és que són fonamentals i són essencials en qualsevol sistema. I en aquests casos concrets, encara més. Per tant, crec que són demandes que, com a mínim, s'haurien d'atendre. Però més enllà d'això, que és un cas concret que volia posar sobre la taula, jo ho pregunto, com pot ser que estiguem així una altra vegada després de... Diguem que quan va haver-hi la Covid teníem l'excusa, entre cometes, pública de dir que no ho sabíem, que era una cosa nova, que ens havia sobrevingut, però ara ja estem sobrevinguts, ja sabem què és el que passa.
I ni així, Sandia.
I ni així, no, evidentment.
Perquè ens vam estar fotent del virus i les coses com són fins que va arribar a Itàlia. I quan va arribar a Itàlia encara ens en fotíem. I aquí ningú feia res.
Completament.
Sí, Joan, però és que això passa... Per això dic que hem de ser molt exigents amb el govern de la Generalitat. Vull dir, han arribat els temps de que el govern de la Generalitat, més enllà de que des del catalanisme polític, al qual jo pertanyo, per exemple, simpatitzem amb el nostre govern, hem de ser absolutament exigents. Això passa una mica el que ara estem comentant en relació a la sequera. També, quan hi va haver aquella gran sequera, aquella sequera de la Mare de Déu de Montserrat i les pluges, en fi, això s'ha fet una mica de broma aquests darrers dies... Es van fer una sèrie de previsions, me'n recordo, de portar aigua, per exemple, des de França, de vaixells. Tot això ara torna a haver-hi una sequera rellevant. Estem, més enllà del canvi climàtic, estem en un espai geogràfic on les sequeres són cícliques, no és una cosa excepcional. Uh-huh. Els nostres avis, els nostres besavis, tots recorden grans sequeres. I aleshores, novament, els governs es troben improvisant. I tu dius, home, han passat, no sé quants anys han passat d'ençà d'aquesta sequera a la que m'he referit, però n'han passat molts. Escolti, ja sap vostè que tornarà a haver-hi una gran sequera. Faci una previsió, que no t'agafi ara. I diuen alguns de l'Agència Catalana d'Aigües, no, ja han fet coses, si no fos per això estaríeu encara molt pitjor, d'acord. Però no s'han fet coses suficients com perquè, per exemple, el sector agrícola no estigui patint gravíssimament, i d'això se'n queixen prou els agricultors i ramaders, hi ha aquestes conseqüències. Des d'aquí, ciutat, mira, és allò que diem, que si les dutxes, que si no... Mira, hauràs d'anar, potser t'hauràs d'anar a dutxar a casa o t'hauràs de sí, passar una mica d'aigua.
Sí, ja en dutxo a casa, eh?
Ja en dutxes a casa. Però això, jo que tinc algun familiar, concretament un fill que es treballa en el sector agrícola i ramader, ja fa temps que estan molt, molt atrotinats amb això de l'aigua. Doncs, escolta, al govern li hem d'exigir que faci les coses bé. Prou ja de dir sempre Madrid, el PP, els de Vox, és que el que no ens escolten. No, hi ha prou capacitat i prou responsabilitat i hauria d'haver-hi prou pressupost a Catalunya per fer front a aquestes situacions com ara aquesta climàtica, la que m'he
referit. I fins i tot, ara deies, Àngel, que afecta més el camp que aquí, però, per exemple, ha fet el camp i després de retruc que afecta la ciutat, perquè si un ara va buscar una garrafa de 5 litres d'oli, verge extra, d'oliva, de Siurana, per m'ho dir Siurana, però jo com vaig créixer a Reus, era sí, de Siurana, sí, oli sí, de Siurana...
Sí, sí. Saps on el trobes? A Caprabo.
Per fer una mica la falca.
No, a Caprabo el tens.
Doncs, depèn d'on el compres, depèn si compres a la cooperativa, doncs, de, no sé, o del Moster, o de la Selva del Camp, o de... El pots trobar de 52 euros a, en supermercats determinats, a 58 euros tot això. Clar, fa un any era la meitat de preu, i inclús una miqueta per sota de la meitat de preu. O sigui, ha pujat el doble, per entendre'ns. Clar, això ja ens està afectant a la ciutat, no només al camp. Òbviament, els pagesos són els que tenen la primera conseqüència, però acaba repercutint a tothom.
De seguida parlem de la sequera i de tot plegat i escoltem en Santi també sobre la sequera abans, però Àngel, deixa'm dir una cosa, perquè sí, és veritat que fem moltes coses malament, però també fem alguna bé. I ho dic perquè, ho deia abans, Carmen Cabezas, que està proposant això fa una setmana, que ho està proposant, això de l'autobaixa aquesta, per, no per treure feina, però descongestionar el sistema d'atenció primària del país. Jo recordo que també en pandèmia això va passar, que des de Catalunya es deia, escolta, fem això, fem això, fem això, i des de Madrid no hi havia manera de fer clars, perquè, clar, Madrid era una presidenta de la comunitat que va dient que ara mateix no cal fer res pels virus respiratoris perquè los deberes ya se han hecho.
Bueno, vinga, aquesta senyora és una
vinga,
ximpleta.
Vinga, va, home.
És una ximpleta de l'escola trumpiana i, per tant, en fi, el que deixi o digui...
No,
o
però vull dir que en aquest sentit els dos també no són.
A mi m'és absolutament igual.
Sí, 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 sí.
En tot cas, me l'escolto per veure el que no s'ha de fer. És igual que el senyor Trump, quan diu les bestieses sí, que diu, dius, molt bé, doncs mira, prenem nota per evitar-ho.
Per cert, patirem, el novembre d'enguany, perquè tot va entre Biden i Trump, i Trump té molts números per assolir-ho.
32 minuts que passen de les 10 del matí. Santi, va, sobre la sequera, que et vull escoltar.
No, ràpidament. Jo únicament volia apuntar un tema, breument, posar-lo sobre la taula. Jo crec que, a banda de tot el que hem comentat una mica sobre la sequera, hi ha bastanta preocupació també a nivell municipal, a nivell d'ajuntaments, de com s'està portant durant a terme aquesta gestió. Bàsicament perquè es troben amb una sèrie d'exigències que ells no poden arribar a complir, o fins i tot d'una sèrie de tasques que fan... a l'hora d'actualitzar els seus plans, els seus pla de sequera, etcètera, i no arriba a temps. És a dir, s'estan...
Demà les portes d'un pla d'emergència, eh?
Sí, sí.
Tot i que acaba de ploure i ha caigut neu i això, però això no ha fet res.
Però sí que és cert que hi ha una certa sensació en el món municipal que la Generalitat ha posat una mica el focus en les sancions als ajuntaments i no s'estan posant ajudes per dur a terme les inversions que són necessàries. I estic parlant d'ajuntaments petits que no tenen ni el pressupost ni tenen la capacitat, diguem, administrativa o fins i tot personal per poder-les dur a terme, aquestes inversions.
En fi, el país de la sanció també, si arreglem coses. Anem a publicitat, de seguida tornem.
Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. Ràdio Estel. Escoltant. Veient. Sentiràs.
A 5 minuts que passen de les 10 del matí, seguim en el primer que fem temps de tertúlia amb Xavier Torrents, Àngel Miret i Santi Sánchez. Comentàvem la situació a Catalunya pel que fa a la sequera, però també, evidentment, pel que fa a tot aquest pic de casos de virus respiratoris, entre ells la grip i la Covid, tot pagat banyat per aquesta vaga del món de la infermeria a Catalunya. Deixeu-me que us pregunti per una altra vaga que ha afectat aquests Nadals, menys del que semblava, però també se n'ha parlat i se n'ha parlat déu-n'hi-do, que són aquests treballadors de terra d'Ibèria. Avui hauria de ser l'últim dia de vaga, però sembla, avui ho ha anunciat la USO, la Unió Sindical Obrera, que hi tornaran, eh? Que hi tornaran més dies. Passatgers reubicats amb vols, no sé quants milers de passatgers reubicats. Per tant, la cosa sembla que s'ha arreglat. Sí que és veritat que a l'hora d'esperar les maletes hi ha hagut una mica més de caos del previst. Santi, has agafat vol, tu, o...?
No, eh? Jo no he agafat vol, jo m'he agafat per aquí, des del pont de desembre, que no he volat. Però sí, crec que tot el que són reivindicacions de treballadors crec que s'haurien d'atendre, principalment. I en el cas del personal d'Iberia, desconec quina és la problemàtica en concret, però sí que crec que s'haurien d'atendre. I em vol sonar que podria ser que el ministre de Transports, quan va assolir el càrrec, va sortir públicament a dir que no hi hauria vaga o alguna cosa similar, o m'estic confonent?
Ui, ara no ho recordo, però podria
ser.
Va ser
la vaga de Renfe.
És un gran clàssic,
cas,
això.
Per més que ho digui el ministre, que digui
sí,
el que
fos. Era la vaga de Renfe.
Això és un gran clàssic.
No, el tema, jo crec, Joan, que és un tema...
El tema del que reclamen, deixa'm-ho dir que ho he explicat...
No, no és un tema salarial, eh?
Però també. També, ho dic perquè diu que les millores laborals no els hi han arribat als treballadors, perquè Iberia deia que estaven perdent calés des de fa molts anys, i els treballadors ara consideren que, escolti'm, calés on estan perdent, per tant, facin-se el favor de...
Jo crec que hi ha un trasfons d'aquests també de país. És a dir, els treballadors, ja com va passar amb Renfe i amb totes les grans companyies, diguem-ne, estatals... Uh-huh. En aquest cas, sembla ser que Iberia ha perdut la concessió per fer-hi un altre trasllat d'aquest tipus d'equipatges, i aleshores es fa un traspàs que s'ha assegurat als treballadors, a les noves empreses, que no sé quines són, que tenen, diguem-ne, la concessió d'aquest tema, i tothom vol restar a Iberia. Això ja ho he vist moltes vegades, quan es van fer els traspassos de la Generalitat cap aquí, la resistència dels treballadors sempre era, encara que et garanteixin les mateixes retribucions, l'estabilitat, fins i tot l'opció, segons el tipus de trasllat que puguis arribar a fer geogràfic, de retornar a la teva companyia d'origen, però la gent es vol quedar a Renfe, es vol quedar a Iberia, es vol quedar a les grans, grans empreses, que és veritat que en general tenen unes condicions laborals bastant més bones que altres tipus d'empreses més petites.
Això està passant ara, per exemple, en el, quan es comenci a fer aquesta transferència de la competència i tot plegat amb el tema de Rodalies. Uh-huh. Justament els treballadors dels trens volen continuar a Renfe, no en les Rodalies catalanes, sinó en la Renfe espanyola, diguem-ne. I això també passa. Una excepció de tornades de la regla d'això que estaves comentant ara és que es cobra millor als Mossos d'Esquadra i a Xanxa que no pas al Guàrdia Civil i a la Policia Nacional. Que si féssim la comparació aquesta dels grans i dels més petitons.
Bé, són qüestions de tipus laboral. Segur que, com diu el Santi, doncs haver-hi una reivindicació salarial que jo en aquest moment desconec, però, per tant, si s'ha d'atendre, que s'atengui. Però el tema de fons, honestament, no crec que sigui aquest.
Val. Va, entrem en plana més política. Com sabeu, estem pendents tots plegats els darrers dies d'aquesta nova negociació pel el paquet de mesures socials que se li diu que proposa el PSOE i Sumar i que posen sobre la taula per portar en votació al Congrés dels Diputats. Ja ho sabíeu que tenia els vots necessaris, i dic tenia perquè Junts per Catalunya ha posat, o sembla ser que hauria posat el fre, però no és l'únic. Podem, sembla que també ha posat el fre, si menys no, es planteja votar en contra del decret que reforma el subsidi d'atur aprovat pel govern espanyol a finals del 2023 i que, com diem, s'ha de convalidar al Congrés. Qui n'ha parlat sobre tot plegat és un exlandecari, actual portaveu del PSOE del Congrés, Patxi López, que ha assegurat que les converses amb Junts són permanents i ha posat en dubte que aquesta formació acabi votant en contra del decret de mesures socials aprovat pel govern espanyol després d'haver facilitat la investidura de Pedro Sánchez. Diu que seria un contrasentit. Ho ha dit així.
No es entendible que haya quien haya apoyado un gobierno progresista y luego cuando llegan las medidas progresistas luego no apoyen esas medidas.
Santi.
Crec que estem començant a veure una mica el tràiler de lo que serà la legislatura. Bàsicament perquè aquest tip, i a més estem citant a dues formacions polítiques que justament els estan al focus. En el cas concret de Podem, que és una mica la novetat d'aquests últims dies, més enllà del tema de Junts, crec que serà una tònica habitual a la legislatura aquesta intenció de marcar perfil. És a dir, ells a cap i a la fi a nivell parlamentari tenen 5 diputats, hi ha hagut un procés traumàtic amb Sumar, en el que s'han quedat fora del Consell Executiu, i per tant, aquest tipus d'accions a nivell parlamentari i d'aixecar la mà, diguem, o aixecar el dit, seran bastant habituals. Ara, jo, escoltant ara a Patxi López, em pregunto si, o millor dit, li preguntaria a algú del PSOE, si és potser la millor manera per intentar convèncer Junts per Catalunya que voti fora el teu decret. Vull dir, en el sentit de sortir i dir que tu has donat suport a un govern progressista, tècnicament no han donat suport a un govern progressista, han donat suport a una investidura a canvi d'una certa qüestió d'aspectes que tots sabem quins són. I jo em pregunto si realment és la manera més adequada aquesta o no. Va haver-hi una trobada la setmana passada entre Turull i Cerdán, i aquesta trobada va servir bàsicament per constatar que no hi havia un acord per aquest decret. I bueno, Junts per Catalunya sempre ha dit que l'estabilitat del govern i l'aprovació dels decrets i de pressupostos i de tot aniria lligat a l'avenç de les negociacions amb l'Estat. Per tant, potser els tiros van por aquí, no?
Si va ser una trobada per constatar que no hi hauria acord, hauria ser una trobada com la que van tenir Junts i Partit Popular a l'agost passat. No?
Bueno, és una trobada que realment, o sigui, tots els que estem una miqueta seguint aquestes negociacions, una mica la política catalana, més o menys ens vam assabentar. Potser se li ha donat més transcendència a aquesta trobada del que realment és. Però bueno, també aquest tipus de contactes exploratoris crec que passen de manera recurrent entre totes les formacions polítiques, però sí que és veritat que els perfils que van anar-hi van ser Josep Rius i Albert Batet, sí que ens fa, bueno, com a mínim, creure que anaven a veure si hi havia aigua a la piscina o no. I a la piscina, doncs no, hi havia aigua, evidentment.
Xavier.
A veure, Joan, no sé si recordes, però l'any passat, que sembla molt lluny, però fa 4 dies, diguem-ne, el 2023, aquí mateix a Ràdio Estel, en el teu programa, vaig dir que el pitjor any en quant a inestabilitat de la legislatura, que probablement durarà 4 anys del govern de Pedro Sánchez, del Partit Socialista i de Sumar, d'aquesta coalició de govern, el pitjor any serà el 2024, és a dir, l'any que som. I ho serà perquè hi ha en aquests moments les imminents eleccions gallegues, les gairebé molt properes eleccions basques, i les ja una miqueta més llunyanes, però a cavall entre el 2024 i el 2025, eleccions catalanes.
Cap al novembre, es diu.
I per tant, i probablement seran a més al novembre. Per tant, tenint en compte això, i com els partits estem molt avasats, i aquí poso a tots els partits de l'arc parlamentari català i de l'arc parlamentari espanyol, i possiblement faria una excepció al Parlament Basc. I no entrem ara en això per què, però faria una excepció. Però són extremadament partidistes. I ens falten estadistes, i per tant miren més el vot d'unes eleccions properes per esgarrapar més vots i, per tant, esgarrapar més escons, que no la situació gravíssima no a Catalunya, arreu del món, d'inestabilitat, diguem-ne, política, econòmica i social. I hi ha altres països que no fan això, que realment els seus partits miren l'estabilitat, diguem-ne, més enllà institucional, més enllà dels seus partidismes, que són lògics, per altra banda.
Em perdonaràs, Xavier, partit. Però això ho va posar de moda el mateix PSOE, quan hablava de campanya permanent.
Sí, sí. Sí, sí. I llavors, ens hem de basar que el 2024 serà l'any més inestable. Però si no mirem amb les llums curtes, sinó amb les llums llargues, si m'equivoco ho diré també en directe, no tindré cap mena de problema en reconèixer-ho, però al meu entendre serà una legislatura de 4 anys o de 3 anys i mig, si molt m'apureu. I, per tant, després de les eleccions catalanes, que vindran després de les basques i les gallegues, i de les europees, i ara em vull parlar molt breument d'això, doncs hi haurà més estabilitat del que ara veurem. D'altra banda, si el motiu de la no votació és que hi ha un possible article 40 i escaig, ara no recordo de memòria, que pot endarrerir el que seria l'aprovació, o millor dit, la implementació de la llei d'amnistia, és raonable que s'aturi aquesta votació fins que no es canviï aquest article, diguem-ne. Si per aquí va la qüestió. Jo no ho entendria tant si s'atura aquesta votació d'aquestes mesures del govern, si deixen fora qüestions que realment són una, podríem dir, un avenç socioeconòmic pel conjunt de la població, voti a qui voti aquest conjunt de la població. I per tant, aquesta és la part que jo no arribaré a entendre. Però, bueno, a vegades se'ns oblida aviat el que podríem tenir ara. Ara podríem tenir un govern del Partit Popular amb Vox, si haguessin hagut, diguem-ne, noves eleccions, i les enquestes diuen que hagués hagut realment un govern del Partit Popular i Vox, i recordem que l'entorn no serà molt, diguem-ne, no acompanyarà gaire a nivell ni europeu ni mundial. A nivell europeu tenim eleccions el mes de juny, i els dos únics grups parlamentaris que pujaran són els grups en els quals hi ha les dues grans corrents de l'extrema dreta europea. Mm. Les enquestes diuen a nivell d'Europa que els dos únics grups parlamentaris que pujaran, tota la resta quedarà estancada o baixarà. És a dir, baixaran els conservadors, baixaran els socialistes, baixaran els verds, baixaran els diferents grups, els liberals, els diferents grups baixaran o s'estancaran, excepte els dos grups on hi cauen, van a parar, diguem-ne, sigui l'extrema dreta italiana o l'extrema dreta francesa. I dic aquests dos grups perquè és on estan separats Meloni i Marine Le Pen. I recordem això, que a Itàlia hi ha una primera ministra de nova extrema dreta. Encara que quedi molt llunyà, el 2027 podríem tenir la presidenta de la República Francesa també de nova extrema dreta. Ja veurem com acaben les negociacions als Països Baixos, però el proper primer ministre holandès de moment va quedar en primera posició, li pot passar com a Feijó, que no acabi governant, però pot passar que sí governi també un líder de la nova extrema dreta. Ja ho està fent a Argentina, i el que més ara sí ens hauria d'espantar a tots seria si el mes de novembre acabés guanyant Donald Trump. Perquè una de les coses que podria canviar molt, i això afectaria Europa, és que, fixem-nos, en la guerra d'Ucraïna i Rússia, Putin sap que ara la guerra està com a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, diguem-ne, va arribar un moment que ningú avançava ni retrocedia. És a dir, era un combat gairebé de baixes, però, i de gent que moria, però no s'avançava ni es guanyava territorialment ni es perdia territorialment. Això és el moment actual de la guerra d'Ucraïna i de Rússia. Ni Ucraïna torna a conquerir territori seu, ni Rússia guanya més territori. Estan bàsicament en el riu, que hi ha allà. Però Putin pot fer la jugada d'esperar les eleccions de novembre. I esperar si guanya Trump. Perquè Donald Trump, al igual com ho va estar inicialment Giorgia Meloni, o com ho era Marine Le Pen, és, diguem-ne, contemporitzadora de Putin. I això podria fer que Ucraïna, ja ho estem veient ara amb els diners dels republicans, que els republicans posen fre a donar més diners a Ucraïna, doncs podria fer que, justament, llavors sí perdés la guerra de forma clara. No que quedés en empat tècnic, diguem-ne, sinó que perdés la guerra clarament Ucraïna. I això afectaria no només a la OTAN, el qual no està Ucraïna d'aquests moments, però sí afectaria la Unió Europea, perquè Ucraïna és un país que podria estar d'aquí uns anys a la Unió Europea i ho tindria més difícil si aquesta guerra acabés guanyant-la de forma tan clara Putin.
Per cert, deixa'm dir això, ja que traies el cas de Meloni, l'altre dia, el divendres passat, en parlàvem amb Òscar Camps de Tot Plegat, el fundador de Proactiva Open Arms, que demà anirà a declarar amb un jutjat italià sobre Meloni i podria tornar a guanyar-li la partida com va passar amb Salvini.
Mira, telegràficament, perquè crec que ja ha fet un plantejament global interessant al Xavier. Primer, estem grillats i deixem que PP i Vox guanyin les eleccions. O sigui, jo no sé quines raons té Junts, ni les que entès no m'acaben de quadrar, perquè són les... Aquest tema no, és que aleshores si els jutges poden situar una qüestió prejudicial... Bueno, ja no diguem els de Podem, que no se sap mai on estan. Com apuntava també el Xavier, recordeu que a l'altre costat hi ha el senyor Santiago Pascal, el car al sol, la pistola al cinto, i etcètera. O sigui, vull dir que vigilem tots plegats de no fer més ximpleries de les absolutament necessàries, tant des del punt de vista social com des del punt de vista nacional en el cas de Catalunya. Recordeu les pensions, com anaven a l'època del PP, es pujaven al 0,25% cada any. Recordem-ho. Per favor, pensionistes, gent de bé... que aneu pel món, recordeu qui està al darrere de tot això, el car al sol, l'àguila, etc. Bé, segona qüestió també, telegràficament. Pel que fa a la trobada de polítics, a veure, jo que m'he mogut en aquest sector durant molts anys, és que realment arriba un moment en què anem al ridícul. És el senyor Dani Cirera i el senyor Turull i tota aquesta gent es coneixen des de que van al col·legi. Sí. Perquè, lamentablement o no ho sé, molta part d'ells no han fet res més a la vida que viure de la política. En el cas d'aquests dos, és així. No ho critico.
Ho exposo. Molts anys que s'hi diguen.
Molts anys. El senyor Dani Cirera jo el conec des de fa 25 anys i sempre ha fet el mateix. I és un bon jan, i no, o sigui, més enllà de les meves discrepàncies amb el seu partit. Per tant, que es trobin, no s'hauran trobat aquestes vegades que s'ha dit, i no sé, s'hauran trobat 25 vegades més. Tots aquests, insisteixo, han fet de tot junts. S'han trobat, han plorat a l'esquena un de l'altre, s'han confessat. Per tant, que un dia es trobin en un hotel, i com és molt lògic, si hi ha gent de Junts i gent del PP, parlin un moment d'aquesta situació, doncs és del més normal. Vull dir, prou ja de fer aquest tipus de periodisme barat, de dir, no, llavors en allà...
No, perdona, Àngel.
No, ho dic per tu, eh?
No, ho sé, però...
perquè s'ha fet una comèdia. Però no, és aquest... el PP, però no, és del sentit... PP de Madrid amagant-se i dient... Clar, no, però sí, home, sí, senyor d'en Cirera, la... parla amb tothom.
Clar, jo en aquest sentit trobo que la comèdia l'ha fet el Partit Popular.
Ah, sí?
Que s'ha contradit el mateix dia.
Però vull dir que és totalment normal que el senyor Daniel Cirera...
O és que la política no ha de parlar?
Clar, quan es troben... Si ara jo em trobo el senyor Dani Cirera i jo no sóc de Junts ni estic per això, com que fa tants anys que ens coneixem, anirem a parar aquí i ens prendrem un cafè. I amb el senyor Turull exactament el mateix. Això vol dir... Llavors, el senyor Miret està fent de mediador entre el PP i Junts. No, home, no, vol dir... I si en aquell moment apareix l'altre, els tres estarem fent un cafè.
No, però és que la política
això
ha de
ser
això.
Això forma part de la vida.
No, clar. Val a dir-ho, Àngel, i... Jo vaig conèixer la teva trajectòria. Tu faries mediador, bon mediador en molts àmbits i moltes situacions.
Bueno, no, però vull dir que hi ha unes relacions personals que es perden de vista a la política. Tota aquesta gent... A veure, és que...
Mira,
la gent. Són gent normal. Alguns d'ells amb algunes patologies, perquè estan al món de la política, quan hi estàs tants anys, vol dir que també hi ha alguna cosa d'algun desajust. A veure, ho dic amb tot el respecte, hi ha gent molt maca i molt d'entregada i molt lliurada, però és una vida molt dura, també vull dir-ho. Sí, com la gent es pensa que això es bufar i fent polles, el que és sèrio, i es creu el seu projecte ideològic i tal, no és tan... I després és allò que diuen, els teus principals amics estan en el partit, ja manteneu-lo d'amics, ho dic entre cometes. Per tant, no passa res, la gent parla i comenten i diuen, i tant de bo. Ara, torno jo al meu missatge inicial, compta amb les bestieses, que a darrere de pensem. Aquest govern tu pots estar en desacord, jo ja estic en moltes coses. En moltes coses, per exemple, en temes de moral cristiana, jo estic absolutament contrari als plantejaments que fan aquests partits d'Esquerra Republicana, del Partit Socialista, etc. Estic totalment en contra. Ara, compte, hi ha tota una sèrie de posicions de tipus social, de tipus igualitari, de tipus feminista, a veure què us penseu. On es... El que ha dit ell una mica, ha explicat el sistema europeu i tota aquesta cosa que se'ns ve al damunt, què volem, fer el ximplet? Perquè, a més, ja no només és perquè ara vagin a trencar, que jo ja sé o imagino que no són tan ximples de no trencar, és que tot això, la gent que vota, al final, si veuen un desgavell, i pot haver-hi aquest desgavell, poden acabar les properes eleccions dient, bé, doncs escolta, a última hora, mira, votem els del PP, dic gent moderada, ja sé que...
Sí, però és que això és el que va passar a Argentina, que ara hi ha uns quants argentins que s'empenedeixen del seu vot.
Oh, esclar, és
quan
que
això...
Quan
el que està fent...
Es manifesten ara, dient... I jo dic, però escolta, que no ho sabíeu. Aquest senyor, de més, no enganya.
Em deixes dir una cosa sense dir-la?
Vinga,
va, a veure si l'entenem. A veure, si la dius sense dir-la, a veure si l'entenem.
Ho dic perquè, si no, altres coses, igual em pot caure una clica important, però jo hi ha coses que no vull deixar de dir. A mi em sorprèn molt, m'ha sorprès molt, però molt, segons qui ha votat Milei. Però molt.
Bueno, però...
Has dit tot. No. S'ha entès perfectament.
Val.
S'ha entès perfectament.
Sí,
a veure, no entraré...
I més, perdó, eh? I més com a excusa des que... No, és que l'altre candidat era dolent. A part, clar. Sí, saps? Això va passar a Alemanya. No vull dir res.
Sí, sí, a veure, part de l'electorat, diguem-ne, vota a vegades com si fos un vot antisistema, pensant, doncs, de que com és nou, no ha estat implicat mai en política, no és d'aquests polítics que porten un quart de segle o tres dècades o quatre dècades en política, doncs ho farà de forma diferent. Això també ara, doncs, també fer un com un elogi en, també als polítics, perquè també no tot és dolent en el món de la política, òbviament, sinó dedicar-se a la política és dur. I jo, que no m'he dedicat, he de reconèixer que és un món molt dur i, per tant, també déu-n'hi-do les persones que s'han dedicat o a la política parlamentària o a càrrecs públics o en temes de directius públics. Però això passa, i això pot acabar passant aquí a casa nostra. D'entrada, ja veurem, insisteixo, les eleccions europees, que fins a on pujarà l'extrema dreta. I l'extrema dreta, recordem, diguem-ne, i això és un dels grans temes que sortirà a debat ara, l'extrema dreta és euroscèptica i utilitza un eufemisme, per no dir que és contra la idea mateixa d'Europa que s'ha construït després de la Segona Guerra Mundial i que ha permès que França i Alemanya mai més tinguin una guerra entre elles. Que, insisteixo, a vegades ens oblidem molt de la història. Per tant, jo, en aquests últims minuts, crec, ja de programa, el que diria és que comencem bé l'any i comencem bé, diguem-ne, sent més reflexius. I, per exemple, el que fa una estona deia l'Àngel és, bueno, doncs mira, el que ha passat a Alemanya. És a dir, hi ha un partit socialdemòcrata, hi ha un partit demòcrata cristià, unes vegades guanya un, els altres guanya un altre, però saben que després de les eleccions les institucions estan per sobre dels seus propis partits. I, per tant, han de garantir l'estabilitat institucional perquè les famílies, les persones necessiten arribar a final de mes. I, per tant, per arribar a final de mes necessiten aquesta estabilitat institucional i política, que és una garantia, no l'única, però una de les principals garanties perquè després es puguin fer i dissenyar polítiques públiques que permetin a aquestes famílies arribar a final de mes. I pensem que ara ve, no sé com es diria en català, ara no em ve el cap, la cuesta d'enero, aquesta cuesta d'enero, diguem-ne, sigui... No tan greu, per moltes famílies que ho passaran molt dur.
Serà dura. Santi, amb aquesta plana global...
No. Crec que hi ha un tema també... Els partits es mouen molt... No sé qui ha dit la idea del tema del partidisme. No tant partidisme, però sí que hi ha molt, i en el cas de Podem i en el cas de Junts, que és una mica el que està en el focus ara, hi ha molt de missatge cap endins. I el que vull dir amb això, i sobretot cap al seu propi votant...
Vol allò, hem de dir que...
Sí, no? Hi ha
un tema, coneixem, no?
Sí, sí, exacte. Hi ha un tema molt, molt, molt rellevant, que és que Junts té molt clara una cosa, i és que ells han estat durant tota la legislatura passada criticant públicament i carregant contra l'actitud que ha tingut Esquerra Republicana. Ells el que no poden fer, és a dir, per ser incongruent, és fer el que han estat criticant. M'explico? Llavors, en terme de relat i en terme de propi electorat, hi ha un tema molt important, que és aquest, que és... Jo no dono res a la canvio de nada, sinó que jo, aquí cada vot nostre el farem suar i cada decret el farem patir. Per tant, jo no sé com acaben les negociacions. Ara a la una hi ha roda de premsa de tots els partits, sí, sí. I serà interessant veure què és el que diuen. Però jo crec que hi ha un interès i una estratègia molt clara d'intentar diferenciar-se del que han estat criticant durant un any i mig o dos anys.
Per cert, començàvem aquesta tertúlia parlant del sistema sanitari català i com estava tot plegat. No us perdeu avui l'entrevista Estel Migdia amb Xavi Toscano, que entrevistarà el secretari general de Metges de Catalunya i metge d'urgències de l'Hospital de Terrassa, el doctor Xavier Lleonart, per explicar precisament això, com estan els hospitals respecte a l'augment de contagis de virus respiratoris com la Covid i la grip. Serà una entrevista molt interessant de seguir. Nosaltres que anem cap als serveis informatius precisament d'aquesta casa i de seguida tornem, no sense abans donar les gràcies, com sempre, a Xavier Torrents, Àngel Miret i Santi Sánchez per aquesta horeta de tertúlia. Que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies.
Adéu.